invasió del Líban és avui més a prop. Israel continua bombardejant el país i el cap de l'Estat Major afirma que els atacs aeris de les últimes jornades tenen com a objectiu preparar el terreny per a una possible invasió terrestre. Desenes de milers de libanesos aquests dies marxen de casa cap a llocs més segurs del Líban, o bé, i això ja és un indicatiu de com ha evolucionat la situació a la zona, cap a Síria. De seguida connectarem amb els nostres enviats especials a Beirut.
Catalunya nit.
A les Nacions Unides, el president Volodymyr Zelensky ha intentat que els atacs a Gaza i al Líban no tapin la guerra d'Ucraïna. Ha acusat Rússia de planificar atacs contra les seves plantes nuclears. La guerra s'allarga i hi ha soldats ucraïnesos que demanen deixar el front i no els ho permeten. Connectarem amb Kiev, amb el Christian Segura, que ens explicarà el cas d'un subcomandant que vivia a Badalona i va decidir tornar al seu país a combatre. Sentirem també la seva filla, que pateix per ell des d'aquí a Catalunya.
Un dia me desperté y me dijo, me voy hoy. Y fue como a las 9 de la mañana, yo súper recién despierta, y se fue así.
Ara veuen amb desesperació que, malgrat que ja té 57 anys i que ell vol tornar, no pot. Mentrestant, Putin torna a amenaçar amb l'arsenal nuclear.
Establem de sabut prova.
Ens reservem el dret de fer servir armes nuclears en cas d'agressió contra Rússia i Bielorússia com a estat membre de la Unió. Si l'enemic, fins i tot utilitzant armes convencionals, crea una amenaça crítica per la nostra sobirania.
El govern espanyol es mostra disposat a desclassificar els informes del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ho demana Junts i el PSOE necessita els seus vots per aprovar els pressupostos. La Unió Europea no autoritza un medicament per a l'Alzheimer que països com els Estats Units sí que utilitzen. És un dels temes que tractarem amb la responsable d'ACE, el Centre d'Alzheimer de Barcelona, la neuròloga Mercè Boada. També explicarem la polèmica entre Espanya i Mèxic perquè la nova presidenta, Claudia Sheinbaum, no ha convidat el rei d'Espanya a la seva presa de possessió. Passarem per la Sala Trono de Tarragona per saber com s'hi presenta la temporada. La temporada acaba d'arrencar precisament al Liceu amb una òpera de Xostakóvitx. També hi passarem. Entrevistarem la il·lustradora Pilarín Vallès i el dia que Casa en Flames s'ha convertit oficialment en la pel·lícula catalana més taquillera, passarem també pel Festival de Cine de Sant Sebastià, on s'ha presentat una sèrie molt esperada rodada a Barcelona. Yo Adicto. El Barça està jugant amb retransmissió de Catalunya Ràdio. Qualsevol moviment que hi hagi al marcador, us el cantarem de seguida també aquí, al Catalunya Nit. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Comencen a sonar tambors sobre una possible invasió terrestre per part d'Israel després de 3 dies de campanya militar aèria amb múltiples bombardejos al sud i a l'est del país. El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, el general Herzi Halevi, ha parlat obertament d'aquesta possibilitat en una xerrada filmada amb soldats.
Podeu sentir els avions aquí dalt. Estem atacant tot el dia tant per preparar la possibilitat de la vostra entrada en aquesta zona com també per continuar atacant Hezbollah. Hezbollah ha pujat un nivell avui en el tipus d'atac i més tard rebrà una resposta molt forta.
És el general Halev, israelià, que referia al llançament d'un míssil de Hezbollah contra Tel Aviv que ha estat interceptat per Israel abans que arribés a destí. Saludem ara els nostres enviats especials a Beirut, que amb suport tècnic de José Antonio Rodríguez i amb la Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona nit.
Hola, bona nit.
Els libanesos no sé si noten aquesta por, si es nota aquesta possibilitat d'una invasió del seu país per part d'Israel.
I tant si ho noten. Jo diria que han posat el rellotge en marxa, el compte enrere, sobretot després de sentir aquestes declaracions del general israelià, que han seguit tots molt atentament per televisió. El president del Parlament libanès, a més, ha dit que estan fent contactes polítics per aconseguir una treva entre Israel i Hezbollah i que les pròximes hores, les pròximes 24 hores, s'ha especificat, poden ser decisives. A les converses hi participa el primer ministre libanès, Najib Mikati, que és a Nova York, i també als Estats Units. I aquí, al carrer, tothom amb qui hem parlat està convençut que la invasió terrestre és imminent. Ens ho deia aquest beirutí, i l'única cosa que poden fer, deia, és esperar.
It's not new. Res de nou. Cada 4, 5, 6 o 7 anys passa això. Ho hem de patir perquè estem situats estratègicament a l'Orient Mitjà. Què hi podem fer? És una lluita a vida o mort. Nosaltres, com a libanesos i àrabs, i ells... El seu projecte no compta amb el Líban. Ja ho van intentar el 2006.
I estan convençuts que aquesta vegada aniran més lluny del que van anar en aquella ocasió, quan hi va haver un miler de morts al Líban, però després les tropes israelianes van aturar els atacs i va tornar la pau. Aquesta vegada tenen por que això no sigui tan fàcil.
Clar, Maria Alba, vosaltres que us esteu movent per Beirut, a Beirut les guerres no són una cosa nova, n'hi ha hagut diverses, però potser sí que la generació més jove no tenen el record del que està passant actualment, eh?
No, no n'hi ha. Hi ha gent, per exemple, que ens deia que amb 70 anys de vida que tenen han viscut 15 conflictes diferents i que han estat anys i anys i anys en guerra, n'anaven espaiant el millor l'un entre l'altre, però que després tornaven. I, en canvi, sí que hi ha una generació que no n'ha viscut cap i aquesta generació pertany a la Mina. És una adolescent de 16 anys que ha estat vivint un temps a Dubai per la feina del seu pare i fa poc va tornar al Líban. Ella ens deia que ho veu tot bastant clar i ho deia amb bastanta innocència.
No, I'm not afraid.
No, no tinc por perquè tinc Allah al meu costat, l'exèrcit i la família. Tothom és al meu costat. Ara miro pel·lícules i gaudeixo del temps lliure estant a casa. Estic preparada per tornar a l'escola quan pugui, però sé que això és per un motiu. Espero que s'arregli i tornaré aviat. Mentrestant, estudio online.
Els adults no se senten pas tan acompanyats. És més, es queixen de que la comunitat internacional no està fent res. I amb una de les persones amb qui hem parlat, quan li dèiem què pensava de la comunitat internacional, ens contestava rient, quina comunitat internacional?
Sí, de fet, és normal, ara sentirem discursos, ara anirem cap a Nova York, i a l'Assemblea General de les Nacions Unides, sentirem discursos molt en la línia que s'aturin aquests atacs, però l'altra cosa és l'efectivitat d'aquestes paraules i la pressió que puguin exercir. Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, moltíssimes gràcies per estar en directe una nit més des de Beirut, des del Líban. Gràcies.
Un plaer. Bona nit.
Doncs sí, els discursos sí que van en aquesta línia. El Líban ha tornat a ser protagonista a la cimera de l'ONU avui, on s'han repetit els discursos a favor de frenar l'escalada del conflicte al Pròxim Orient. Hi ha diversos líders mundials que han demanat des del faristol de l'Assemblea General un alto al foc a la regió. Ho està seguint des de Nova York Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Els caps d'estat que van passant pel faristol i demanen això, una desescalada al Líban, per exemple, Emmanuel Macron, no?
Sí, que ho ha fet fa uns minuts. De fet, el president francès ha estat potser el discurs més apassionat en aquest sentit que hem escoltat al llarg d'aquesta jornada. S'ha mostrat molt involucrat, anunciant que enviarà el seu ministre d'Exteriors al Líban i assegura que el món avui no es pot permetre aquesta guerra.
Nous agirons donc pour faire émerger...
Actuarem per fer emergir una veu diplomàtica indispensable amb l'objectiu de protegir la població civil i evitar una escalada regional. No hi ha d'haver, no hi pot haver una guerra al Líban.
Il ne peut pas y avoir de guerre au Liban.
Macron contundent, advocant per un alto al foc, pel retorn dels hostatges. Macron, que també ha reiterat el seu suport a Ucraïna, s'ha mostrat obert a fer canvis en el dret de veto. Recordem que França té aquest dret, però ha avançat que es podria limitar el seu ús en casos, per exemple, de crims contra la humanitat. Això és una de les qüestions que s'ha de debatre. Hi ha cert consens que s'ha de canviar al Consell de Seguretat. Veurem fins on arriben els que tenen aquest dret de veto, que sempre tenen la potestat de bloquejar. Per aquesta tarda a Nova York, nit de matinada a Catalunya, s'ha convocat un Consell de Seguretat d'Urgència per debatre la qüestió del Líban. Justament per demà hi haurà el torn en Assemblea General per Palestina i pel Líban.
Sí, sí, recordem que, per exemple, Rússia, que és part implicada directament en un d'aquests conflictes, té aquest dret de veto, i precisament una de les coses que passa quan comença una escalada o hi ha un conflicte és que aquells països que ja estan patint un conflicte tenen la sensació que es pot oblidar. És el cas, per exemple, d'Ucraïna. Avui ha estat el torn del president Volodymyr Zelensky d'intervenir també aquí davant dels líders mundials. Què és el que ha dit el president ucraïnès?
Doncs ha semblat venir a fer una crida a mantenir el suport dels seus aliats. Una mica, que jo encara segueixo aquí i encara segueixo necessitant-vos, conscient que el focus ara sembla més aviat a l'Orient Mitjà que no pas a l'ocupació russa del seu país. Zelensky ha advertit que Rússia planeja atacar centrals nuclears i deixar el país sense electricitat just ara que arriba l'hivern. A més, ha reiterat que la idea avui dia és molt clara. Diu que el Fòrum de les Nacions Unides ara ja és inútil per resoldre conflictes bèl·lics, en línia amb el que dèiem ara, no? Amb això d'Emmanuel Macron, i el dret a veto ha plantejat que aquest fòrum ja no és vàlid.
Per desgràcia, és impossible resoldre qüestions de guerra de forma justa i real a les Nacions Unides, perquè massa coses depenen del Consell de Seguretat i el poder de veto. Quan l'agressor l'exerceix, les Nacions Unides es queden sense poder per aturar la guerra.
Això és el que hem vist en... Això és el que hem vist en reunions del Consell de Seguretat un rere l'altre, quan es parlava de Rússia, també quan es parla d'Israel. Els Estats Units han fet servir aquest dret de veto i, per tant, aquesta impossibilitat de fer servir les Nacions Unides, diu Zelensky, li obre la porta al seu pla de pau i al seu pla de victòria, un pla de victòria que avui no ha anunciat, però que segur que demà li traslladarà al president nord-americà Joe Biden. Demà Zelensky serà a la Casa Blanca.
Molt bé, us traiem unes hores d'avantatge. Això vol dir que vosaltres encara us queda jornada. Qui més ha d'intervenir aquí a la Assemblea?
Mira, aquí a Nova York, a l'Assemblea General de les Nacions Unides, el dia comença relativament d'hora, a les 9, no ens queixarem, però no sabem quan s'acaba perquè els discursos no tenen una durada establerta. Ara mateix està intervenint el president del Togo. En les últimes 7 hores hem escoltat 24 discursos i encara en queden 11. Per tant, si fem una regla de 3, sortirem d'aquí cap a quarts de 8, quarts de 4 de la matinada de Catalunya. De les intervencions que ens queden per avui, doncs, home, la més destacada segurament, la del president espanyol Pedro Sánchez, que intervindrà d'aquí 1, 2, 3, 4, 5 torns, que com et deia, per demà a Palestina i el Líban com a grans caps de cartell.
Molt bé, si hi hagués Fidel Castro, en palmes amb el de les 9 de demà al matí. Vinga, que
per
vagi...
Per sort, no sí. El tenim.
Que vagi molt bé, Francesc.
Adéu,
una abraçada.
Adéu,
fins demà. Doncs un president que no serà aquesta assemblea, però que n'és protagonista, Vladimir Putin, vol ampliar el ventall de situacions en què pot fer servir l'arma nuclear. El president rus proposa disparar armament atòmic en cas que hi hagi un atac aeri massiu amb drons i míssils hipersònics. Uns canvis en la doctrina que es volen introduir en plena guerra a Ucraïna i just quan el seu líder, ara ho sentíem, Volodymyr Zelensky, busca la complicitat dels aliats perquè li permetin llançar míssils de llarg abast contra territori rus. Albert Mañé.
Doncs precisament contra ells, Putin també ha dirigit un advertiment. Si l'estat agressor, encara que no sigui un país nuclear, com és el cas d'Ucraïna, rep l'ajuda o la participació d'un estat nuclear, com és el cas dels Estats Units o el Regne Unit o França, el Kremlin ho considerarà un atac conjunt. Per tant, eixampla el punt de mira, fins i tot per països sense arsenal atòmic. Un avís per a Kiev.
Ens reservem el dret de fer servir armes nuclears en cas d'agressió contra Rússia i Bielorússia com a estat membre de la Unió, si l'enemic, fins i tot utilitzant armes convencionals, crea una amenaça crítica per la nostra sobirania.
Les propostes les ha formulat el Consell de Seguretat Nacional i les justifica pels canvis al món que generen noves amenaces i riscos per a Rússia i els seus aliats.
Doncs així tenim el panorama internacional.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El govern espanyol es mostra disposat a desclassificar els informes del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ho demanaven algunes de les víctimes des de fa anys i també Junts, i aquí segurament hi ha la clau. Madrid, bona nit, Dani Sainz de AJA.
Hola, bona nit.
Quina informació s'espera que pugui sortir a la llum?
Doncs principalment els detalls de l'activitat de l'imam de Ripoll com a informador dels serveis d'intel·ligència espanyols quan era a la presó, el registre de les visites i la transcripció de les entrevistes, però també proves i testimonis clau del sumari. Una informació que ja havien demanat sense èxit alguns dels advocats de les víctimes al judici, com Jaume Alonso Cuevillas, que en declaracions al Catalunya Migdia veu una ocasió per resoldre tots els interrogants.
Hem de suposar que entre la informació reservada o secreta ha d'haver-hi molta més. Recordem que el comissari Villarejo va parlar d'unes notes d'intel·ligència, que sembla ser que, o va dir ell, que hi ha, això era un ensurt que se'ls va escapar de les mans, a veure què és el que hi ha.
Explica'ns, Dani, per què ara sí que el govern espanyol i el PSOE s'hi comprometen.
Perquè és fruit de la negociació pressupostària entre Junts i el PSOE un cop han ajornat la votació dels objectius de dèficit per donar marge a l'acord. Els de Puigdemont volien desencallar la comissió que investiga els atemptats al Congrés i també l'oficialitat del català a Europa té més pendents, com els anomena la diputada Pilar Calvo.
Estem en una situació en la que el PSOE doncs, ha necessitat tornar a negociar amb Junts i nosaltres doncs, el que estem fent és senzillament desbloquejar aquelles coses que s'havien acordat que estaven pendents.
Però des de Nova York, Pedro Sánchez assumeix que aprovar uns pressupostos serà un camí llarg.
Bueno, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros, evidentemente, tendremos que esperar no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. Pero, en fin, paso a paso, ¿no? Primero vamos a la senda de estabilidad.
En referència al Congrés de Junts d'esta tardor, però també al d'Esquerra, que reclama ara obrir una negociació amb el PSOE.
Gràcies, Dani.
Hola, bona nit.
Doncs seguim a Madrid perquè el govern espanyol ha decidit no enviar cap representant a la presa de possessió de la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. És la resposta de l'executiu a la decisió del govern mexicà de no convidar a l'acte el rei Felip VI. Un conflicte diplomàtic que va esclatar quan el govern mexicà va exigir per carta al monarca espanyol que demanés perdó per la conquesta i no va rebre cap resposta. Com deia, anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
Pedro Sánchez troba inacceptable i inexplicable l'exclusió del rei i lamenta la crisi diplomàtica entre els governs espanyol i el mexicà per culpa, diu, d'interessos polítics que no concreta.
Detrás de todo esto lo que hay es una enorme tristeza porque dos países hermanos, dos pueblos hermanos, por el interés político determinado de alguno, pues no podamos tener les millors relacions polítiques.
El menyspreu de la futura presidenta de Mèxic ha servit per posar d'acord el govern espanyol i el Partit Popular. Els de Feijó han fet costat a l'executiu i han exigit al govern mexicà respecte. Borja Semper.
Si el Su Majestad el Rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a Su Majestad el Rey y un respeto a España, claro.
Sumar els socis de govern eviten la polèmica. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que en principi pensava assistir a l'acte, ha suspès el viatge, mentre que Íñigo Errejón es desmarca de la decisió de l'executiu de Sánchez.
Nosotros la respetamos porque es su competencia. Cuando la competencia es de exteriores, nosotros la respetamos. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación española.
I la veu crítica ha vingut de Podem. Ione Ibelarra comparteix la decisió de Mèxic i qüestiona la figura del rei com a cap de la diplomàcia espanyola.
México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos.
I és que el conflicte diplomàtic va començar el 2019, després que el president mexicà Andrés Manuel López Obrador envies una carta a la corona perquè es disculpés pels abusos comesos en la conquesta. La zarzuela no va contestar i el govern de Pedro Sánchez va rebutjar amb fermesa el contingut de la missiva. Per tot plegat, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés per explicar aquesta topada amb Mèxic.
Deu minuts i seran 2:15 de la nit. La Fiscalia del Suprem posa la lupa sobre l'agitador ultra Albice Pérez per un possible cas de finançament il·legal del seu partit, que va obtenir 3 escons a les últimes europees, Àlex Gerald Robert.
Sí, és un xic enrevessat. El líder d'una presumpta estafa piramidal amb monedes virtuals ha presentat al Ministeri Públic documentació conforme va pagar 100.000 euros en efectiu al Albice Pérez per a la campanya electoral i ha adjuntat àudios com el d'aquesta conversa telefònica.
La encuesta me encamina en cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Uh-huh. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes?
Uh-huh. A més d'un forat legislatiu per a les criptomonedes, el vice també hauria ofert, a canvi d'aquests diners, contractar el donant amb finançament europeu per fer xerrades a l'Eurocambra. Per tot plegat, ara la Fiscalia ha d'estudiar si ho investiga i si donat el cas ho trasllada al Tribunal Suprem.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquests dies hem anat posant xifres al desgavell de les assignacions de places de formació professional i avui els 19.600 alumnes que es van quedar sense plaça i van participar a la repesca han sabut si n'han aconseguit o no. Això sí, dues setmanes després de començar el curs. Ara bé, de totes les sol·licituds d'educació, només ha assignat una mica més de 10.000 places, que són la meitat, i uns 5.500 alumnes es continuen quedant sense cap opció a la pública. Maria Costa.
Educació només ha assignat 2 de cada 3 sol·licituds. Per tant, amb el curs començat, hi ha més de 9.000 cadires buides encara a les aules. I aquesta xifra hem de tenir en compte que pot créixer si hi ha persones que se'ls ha adjudicat ara una plaça, però que al final no s'hi acabin matriculant. Hi ha 5.500 alumnes que s'han quedat sense plaça i 3.800 sol·licituds més que no s'han validat perquè no complien els requisits. En alguns centres, però, com l'Institut Salvador Seguí de Barcelona, que és un dels centres públics més grans que hi ha a la ciutat, han pogut omplir grups, finalment, amb la recerca, amb la repesca. Ho ha explicat la secretària de direcció del centre, Núria Martorell.
Higiene bucodental, que aquest centre l'omplim, està ple. També hem omplert integració social, educació infantil, cures auxiliars d'infermeria, ja estava quasi ple, ens quedava una plaça que l'hem donat ara. Atenció a dependència també l'hem omplert. O sigui, jo penso que ha millorat molt la matrícula.
Per atendre les persones que s'han quedat sense plaça, Educació ha posat en marxa un paquet de mesures com un mapa de vacants als centres d'FP per veure l'oferta per centres i territoris.
Segurament alguns dels nostres oients hagin sentit a parlar al llarg de la seva vida del paper guarro, o guarro, millor dit, un tipus de paper gruixut, de qualitat, adequat per a les aquarel·les i els dibuixos. Els que no n'hagueu sentit a parlar us ha passat com a mi, que us pensàvem que era un paper d'unes altres característiques. Doncs no, és de qualitat i serveix per dibuixar i pren el nom d'una fàbrica de paper molt antiga del 1698 anomenada Guarro Casas. L'empresa encara existeix, a Gelida, tot i que el propietari és una multinacional italiana. Els seus treballadors han començat una protesta perquè aquest mes de setembre, després de 326 anys, deixarà de produir paper i temen que això en precipiti també el tancament. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gener Riba, bona nit.
Hola, bona nit. L'empresa Guarro Casas ara tanca una part de la fàbrica. En concret, la màquina que fabrica paper, on hi treballen 20 persones de les 110 que té l'empresa contractades. És una part principal, perquè si el paper no es produeix aquí, s'haurà de portar de fora. Això és precisament el que ha denunciat el president del comitè d'empresa, Agustín Palomino, de Comissions Obreres, durant la protesta que s'ha fet a les portes de la fàbrica.
No queremos que cierre la màquina, porque no tienen motivo para cerrarla. Ellos comparan con Italia, que dicen que Italia es un 26% más barato que fabricarlo aquí. No es verdad. Perquè Itàlia és més caro que aquí.
La sospita que s'està en un procés de traspassar tota l'activitat a Itàlia la té també la representant de la intersindical, Rosa Maria Julibert.
Ens estan estudiant com ho fem perquè potser amb el temps ho puguin fer des d'allà.
A la protesta s'hi han sumat molts treballadors jubilats com la Camila, que va néixer dins la fàbrica i va treballar tota la vida, i la Carme, amb 48 anys treballats.
Em fa molta pena que això acabi d'aquesta manera.
Quan havíem entrat a treballar, de joveneta, amb 14 anys, llavors havia la màquina 2 que es feia el DNI. Es feia el paper amb la marca de l'aigua, i llavors es tallava i es manipulava aquí.
Si les coses no canvien, els treballadors no descarten fer vaga.
I avui hem de tornar a parlar de Grífols, i darrerament, quan ho hem fet, no és per explicar bones notícies per a l'empresa, i avui torna a passar el mateix. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha obert expedients sancionadors tant a la companyia Demoderivats com a Gotham, el fons baixista que va denunciar una manipulació als comptes de la farmacèutica. Rafael de Ribot.
El regulador financer acusa Grífols d'haver comès una infracció molt greu de forma continuada per incomplir la normativa internacional de comptabilitat. Assegura que va oferir informació financera inexacta i va ometre aspectes rellevants en els seus comptes. Algunes d'aquestes irregularitats, Manel, les va denunciar Gotham City Research, però la comissió assegura que ho va fer incomplint, en aquest cas, el reglament en matèria de recomanació d'inversions per manipular el mercat en benefici propi, i trasllada a la Fiscalia tota la informació per si cal exercir accions penals. Per aquest cas, recordem-ho, Grífols té en marxa un procés judicial als jutjats de Nova York. La publicació dels informes de Gotham va fer que la farmacèutica entrés una greu crisi borsària. Per això, ara, els laboratoris estudien una possible OPA de la família fundadora i del fons Brookfield per retirar les accions del mercat. Mentrestant, Gotham busca noves víctimes, i aquest dimecres ha anunciat a la xarxa X que publicarà a les properes hores, no sabem quan, una anàlisi d'una empresa europea, és l'únic que han dit, que asseguren, però, provocarà turbulències.
Déu-n'hi-do, em sembla que en tornarem a parlar. El govern ha aprovat el paquet de 70 milions d'euros per pal·liar els danys causats per la sequera als conreus del país. Com que és un pla urgent, les ajudes es pagaran abans que acabi l'any. El Priorat és la comarca on es destinaran més recursos per salvar conreus de vinya i olivera, agilitzar les obres projectades per fer arribar l'aigua als camps i prevenir incendis com els que fa 15 dies a Cabassers i Porrera van afectar diverses hectàrees. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas.
El govern concreta que les mesures no són per garantir la collita, sinó perquè els cultius com la vinya, que donen tanta identitat a la comarca, no es morin. La presidenta de l'ADEO Montsant, Pilar Just, diu que la barema va pitjor del que esperaven.
Les xifres ara que tenim de barema cada vegada són més esgarrifoses. Demanem aquestes ajudes per poder subsistir.
Ara mateix els embassaments que abasteixen la comarca, Margalef, els Guiamets i Siurana, estan buits. Fins al 2026 no estarà enllestida la connexió de l'aigua del canal Garriga Sud amb la Palma d'Ebre i Margalef. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, diu que fiscalitzaran el pla del govern.
Haurem de fer el seguiment precisament en aquesta comissió, que serà una de les primeres coses que demanarem des del Consell per estar pendents i atents des del primer dia.
El pla també inclou netejar les més de 100 hectàrees que van cremar els focs de Cabassers i Porrera i promoure accions preventives contra els incendis.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un professor del Col·legi Marista Sants Les Corts de Barcelona acusat d'agredir sexualment fa 10 anys un alumne del centre que ha denunciat els fets. El col·legi ja l'ha apartat cautelarment de les seves funcions fins que s'aclareixin els fets, Maria.
El presumpte agressor és un home de 51 anys i el col·legi assegura que no sap si és un professor laic o religiós i que encara diu que no ha tingut accés a la denúncia. En un comunicat, la Fundació Champagnat, responsable dels maristes de Barcelona, diu que després de conèixer els fets va activar el protocol intern de protecció dels nens a banda d'apartar el professor immediatament de les seves responsabilitats fins que s'aclareixi què va passar. Ho ha explicat el coordinador de l'equip de protecció de la infància dels maristes Catalunya, Raül García.
Nosaltres tenim coneixement i immediatament el que fem és protegir i començar a treballar amb la nostra comunitat educativa, ens posem a disposició de les autoritats i restem a l'espera. Per nosaltres el més important és tenir coneixement fehaçent de lo que ha passat. Què passa per protegir, per apartar la persona suposadament que ha comès el delicte i per començar a treballar amb la nostra comunitat educativa.
La Fundació també s'ha posat a disposició de les autoritats que investiguen el cas i ha comunicat els fets al Consorci d'Educació de Barcelona i la Inspecció de la Generalitat. Aquest no és, de fet, el primer cas que esquitxa els maristes de Sants, i és que va ser en aquest mateix centre on va cometre els abusos Joaquim Benítez. És el professor d'Educació Física que va confessar els fets i que va ser condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó per abusar sexualment de 4 menors del centre entre el 2006 i el 2009. Hi havia 13 denúncies més contra ell que es van arxivar perquè els delictes havien prescrit.
Ja ho heu sentit, 11:15, i actualitzem la notícia que us explicàvem ahir sobre aquells 37 saharauis que estan bloquejats a l'aeroport de Madrid a l'espera de la concessió d'asil. Doncs bé, 2 d'aquests 37 seran expulsats en les properes hores, segons un dels advocats que representa el grup, Núria Hart.
Sí, es tracta d'un jove que serà deportat a Marràqueix, tal com va anunciar fa 2 dies el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska. També es preveu enviar a Cuba un altre saharaui que havia estat expulsat de l'illa en no concedir-li l'asil. Quan es facin efectives aquestes dues deportacions, s'afegiran a les 2 altres que hi ha hagut des de finals d'agost.
Ja sabeu que cada dia tenim una persona misteriosa escoltant aquí l'estudi en directe l'informatiu i que al final li preguntarem si hem après alguna cosa. Us donaré una pista. Crec que la notícia que explicarem ara, ella l'escoltarà des d'una altra perspectiva o amb una atenció especial. I és la següent. Aquest matí ha arrencat a la Fira de l'Hospitalet la tercera edició del Saló Immobiliari de District. I un cop més ho ha fet entre protestes dels col·lectius pro-habitatge. No hem vist la imatge dels congressistes plens de pintura com l'any passat, però sí policies coberts de pols de colors. Hi ha hagut càrregues, un detingut i una setantena d'identificats. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Què és el que ha passat?
Doncs mira, que aquest any la policia ha impedit als activistes accedir al recinte firal i, com deies, els han tirat pintura amb pols de colors. Hi ha hagut càrregues i els manifestants han traslladat la protesta al districte administratiu de la Generalitat, situat a prop de la fira, per intentar parlar amb algun responsable del govern. Segons els Mossos, en aquesta acció, el detingut ha trencat una porta de vidre. Al cap d'unes hores ha quedat en llibertat. Marta Espriu, portaveu de la plataforma contra aquesta fira immobiliària, creu que el dispositiu policial era excessiu.
Hem vist un desplegament policial completament desproporcionat, amb més de 25 furgones d'antidisturbis, amb 64 companyes identificades, unes 10 persones ferides i, al final, un company detingut. Renunciem completament a aquesta actuació policial i exigim responsabilitats a les autoritats i, per sort, el company ja ha estat alliberat.
Expliquem, Carme, de què va aquesta fira de districte.
Doncs mira, el Saló té com a lema principal la inversió en habitatge social. Hi podem trobar immobiliàries, però també bancs o fons d'inversió. Els organitzadors calculen que caldrà construir 700.000 habitatges socials a l'Estat fins al 2030 i asseguren que hi ha fons d'inversions interessats a invertir-hi si les administracions posen terrenys a disposició. Albert Planas és el director general de l'empresa que organitza The District.
Darrere d'aquests fons d'inversió, aquests fons institucionals, moltes vegades hi ha doncs, els fons de pensions de bombers d'Estats Units o el fons de pensió sobirà de Noruega. I llavors, aquests fons el que busquen és una estabilitat a llarg plaç del seu capital. No busquen la rendibilitat immediata.
Segons l'organització, fins divendres passaran per la fira 12.000 participants.
Moltes gràcies, Carme. I sí, he vist la persona que tenim aquí alçar les celles. I ara, atenció a aquesta altra notícia. El llop deixarà de ser un animal d'especial protecció a la Unió Europea. Els 27 han arribat a un principi d'acord perquè el llop passi a ser un animal protegit i no estrictament protegit. La mesura, que encara té un recorregut llarg de tramitació, té l'oposició d'alguns països i d'entitats ecologistes. Brussel·les, Jordi Baró.
No és encara la decisió definitiva, però sí que s'ha fet un primer pas rellevant a la Unió Europea. Els països s'han pronunciat sobre la rebaixa de la protecció del llop i ho han fet a favor. Hi ha hagut una majoria suficient suficient, però no unanimitat. Espanya i Irlanda s'hi han oposat i hi ha hagut algunes abstencions. La mesura parteix d'una iniciativa de Brussel·les davant un augment dels atacs al bestiar. Adalbert Jans, portaveu de la Comissió Europea.
Els informes creixents de conflictes de llops amb activitats humanes i una realitat canviant sobre el terreny és el que justifica aquesta proposta i el canvi està ara en procés de ser finalment aprovat.
La rebaixa en la protecció del llop, però, no agrada ni a alguns països ni tampoc a 300 entitats civils que aposten per invertir en mesures de prevenció per assegurar la coexistència amb els ramats i també amb les comunitats locals. Algunes entitats, com Ecologistes en Acció, acusen la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, d'utilitzar la seva influència per canviar la legislació motivada per la mort del seu poni d'oli a Alemanya el 2022 per l'atac d'un llop. Perquè el canvi en la protecció del llop sigui finalment una realitat, encara queden per davant mesos de tramitació.
Nova denúncia dels veïns que viuen a l'entorn de la base militar de Sant Climent Sescebes pels trets que, diuen, arriben a les seves finques quan es fan pràctiques de tir. L'últim incident va ser aquest cap de setmana al nucli de Vilartolí, Girona, Clara Jordan.
Divendres passat, una veïna passejava amb cavalls per la seva finca quan va sentir una ràfaga de trets propera i diumenge els va tornar a passar, aquest cop just al costat de casa seva. Els afectats expliquen que això passa perquè el camp de tir és massa petit, denuncien que ningú fa cas de les seves advertències i reclamen que es posi seny. Pau Graboleda, de la plataforma Alto al Foc a l'Albera.
És absurd que portem 30 anys o més amb exèrcits professionals que disparen projectils fora dels seus camps de tir a habitatges, o sigui, a jardins de gent.
Fonts de la base militar desmenteixen les acusacions, neguen que es disparés fora del perímetre i atribueixen l'ensurt dels veïns al soroll que fa les ràfegues de foc just en aquell punt.
Hi han trobat evidències de l'estada dels primers Homo sapiens al Pallars fa més de 25.000 anys. S'han recuperat eines lítiques que indiquen una població establerta al Pirineu. Es tracta d'un fet molt rellevant perquè canvia completament la idea que es tenia de la seva arribada al territori. Per això ens ho explica bé el corresponsal que tenim al Pallars Jussà, en Pau Rovira.
La darrera campanya d'excavació a la cova dels Tritons, a Sant Arada, ha servit per constatar les visites que hi feien fa més de 25.000 anys. Aquesta troballa ha estat tota una sorpresa per l'equip d'excavació. Fins ara es pensava que els primers Homo sapiens que es van aturar i establir al Pirineu ho havien fet molt més tard, fa uns 20.000 anys. Ho explica l'investigador principal del projecte, Jordi Rossell.
Però trobar-los aquí al Congost d'Erinyà, en una cova molt petitona, a dalt de la muntanya, encara es va sorprendre més, perquè això el que vol dir és que realment hi havia una població estable.
I és que les eines de pedra que s'han recuperat així ho demostren, i això obre la porta a conèixer més sobre els primers Homo sapiens a Europa.
És una nova oportunitat, perquè ara veurem quin és el paper del sapiens en aquests llocs, no? Coneixíem una miqueta que havien estat fent els neandertals en els diferents moments en els quals hi havia climes més benignes, i doncs ara tenim un passet més per l'estudi aquest de les relacions que hi ha entre els humans i els carnívors.
Les excavacions continuaran i els investigadors són optimistes respecte a fer altres troballes que impliquin noves comprensions.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Els delictes comesos durant les festes de la Mercè d'aquest any a Barcelona han baixat a la meitat, segons l'Ajuntament, que es mostra satisfet amb aquestes dades. Oriol Pujador.
Sí, segons els Mossos d'Esquadra, els furts i robatoris amb violència s'han reduït un terç, mentre que els delictes amb armes només han suposat un 16% del total. La policia ha incrementat un 75% les identificacions i mantindrà aquests controls policials aleatoris. Ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
I efectivament hem tingut un increment de la presència policial, el control a molts punts, a 86 punts de la ciutat. I, home, l'ideal seria no haver-ho de fer, no? Perquè a ningú li agrada estar permanentment desplegant policia per la ciutat, però ho farem en la mesura que veiem que sigui necessari per garantir la seguretat de la gent perquè la gent gaudeixi de la festa amb tranquil·litat.
Durant les quatre nits de concerts i festes, els Mossos i la Guàrdia Urbana han arribat a requisar més d'una setantena d'armes blanques i una vintena d'altres materials perillosos. La Guàrdia Urbana i els Mossos han fet 86 punts de control.
I era una informació interessant, especialment per als hipocondríacs, perquè Google diu que vol ser un lloc més fiable per trobar contingut sobre salut i ha implementat a Espanya el nou YouTube Health. L'objectiu és facilitar l'accés a informació de salut verificada i combatre la desinformació en els temes mèdics. Cèlia Forment.
Sí, el servei no té cost i per accedir-hi només cal actualitzar l'aplicació. A la pràctica, la nova funció destacarà els articles i vídeos de salut de fonts acreditades i afegirà panells informatius addicionals sobre l'organització o el creador de contingut. Tot plegat ha estat ben rebut des del Col·legi de Metges de Barcelona. El seu secretari, Gustavo Tolchinski, n'ha fet una valoració positiva en declaracions a Catalunya Ràdio.
Sempre que es fan iniciatives d'aquest tipus i que hi hagin professionals experts o institucions consolidades que puguin donar garantia de que la informació que es publicarà serà informació que està contrastada, doncs és una bona iniciativa.
Pel Col·legi de Metges, el cercador també hauria d'adreçar els usuaris cap a webs oficials específiques de salut, com hospitals i instituts de recerca mèdica, i també demanen que l'eina s'ampliï a la resta de cercadors.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Cèlia. Agafem aire i tornem amb un bloc de cultura molt potent.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya Nit.
La Lady Macbeth de Shostakovich, és Lady Macbeth de Msensk, inaugura la temporada del Liceu, la peça en producció d'Àlex Ullem, qui vam conversar aquí al Catalunya Nit aquest dilluns, descriu la rebel·lia d'una dona russa contra l'opressió masclista a través del sexe i la violència. A Barcelona, Marc Ruiz.
Lady Macbeth de Metzens, que havia de ser la primera òpera d'una sèrie de quatre obres que descrivissin la dona russa. Però la crítica ferotge de Stalin, que la va veure com una metàfora contra el règim soviètic, va fer que Shostakovich no escrivís cap òpera més. La protagonista, Caterina, interpretada per la soprano polonesa Sara Jakubiak, està casada amb un home ric en una petita ciutat perduda de províncies. Ell ni la toca, i ella se submergeix en l'assopiment i la pressió de l'entorn familiar perquè tingui fills, sigui fidel al seu marit mentre ell és fora, i es comporti com una mestressa de casa, fa que vegi les proposicions sexuals d'un empleat masclista i faldiller, que gairebé viola una companya davant seu, Sergei, com la via perfecta de fugida. Durant l'òpera, una cadena d'assassinats serà l'única manera amb la que Caterina creu que podrà tapar l'adulteri. A diferència de Macbeth de Shakespeare, el que mou Caterina no és ni l'ànsia de poder ni la crueltat. Shostakovich va descriure com l'opressió envers les dones fa que Caterina vegi l'addicció a l'amor i al sexe que acaba de descobrir com l'única sortida de la pressió física, social i psicològica en la que es troba. Reforçada aquí al Liceu per la compartimentació translúcida de la posada en escena. Al final és tràgic. Caterina mor, però mor matant, ofegant-se en l'aigua gèlida a Sibèria i ofereix una sortida digna al personatge. Àlex Uller ha imaginat la posada en escena com l'interior de la protagonista. Buit, fosc, com un llac terrible. Una pel·lícula d'aigua freàtica cobreix tot l'escenari multiplicant la sensació d'ofec, d'aigua moll, de podridura. L'actuació de Jakubiak, que és de premi, traspua la sensació de fàstic i de por quan el sogre li diu que si no tenen fills és perquè ella no estima prou al marit i gairebé n'abusa, i els remordiments quan intenta rentar-se la sang del sogre en l'aigua que omple el terra. Després que Stalin prohibís l'òpera, Lady Macbeth de Metzensk no es va tornar a representar íntegra fins a 25 anys després de la mort de Shostakovich.
I la Sala Trono de Tarragona comença una nova etapa al Teatre del Magatzem després d'haver de deixar el Metropol sotmès a una profunda restauració. La temporada de tardor s'ha dissenyat tenint en compte les petites dimensions de la sala. Anem cap a Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
El principal canvi és que es passa de l'aforament d'uns 500 espectadors que hi havia al Teatre Metropol, on fins ara hi duien a terme l'activitat, als poc més d'un centenar del magatzem. El director de la Trono, Joan Negrer, ho ha expressat així.
Serà molt difícil arribar-hi als 5.400 de la temporada passada al Metropol, però vull dir, aquí estem per poder, com dèiem, no? Ampliar funcions si fa falta.
Entre la quinzena de propostes hi ha la que inaugura la temporada. L'important és participar de la companyia Anemisco, inspirada en alguns textos de Santiago Rossinyol, o Juicio a l'Extranjero, en què el públic serà el protagonista d'un judici i al final de cada funció dictarà sentència. Altres propostes, la majoria d'actors i companyies emergents parlen de temes socials com l'anorèxia o l'educació, però també hi ha espai per l'humor i actors consolidats com Jordi Vanacolotxa, que arriba amb el muntatge Pazzo.
I Jordi Galceran i Sergi Balbel es tornen a convertir en parella de feta Turisme Rural, que s'estrena al Teatre Borràs, comèdia i terror. Es conjuguen en aquest muntatge protagonitzat per Mireia Portes i Ivan Lavanda. Barcelona, Marta Vives.
La Laura i el Roger són una parella de ciutat que marxen de cap de setmana a una casa de turisme rural per engendrar el fill que tant anhelen. El que hauria de ser una estona de romanticisme s'acaba convertint en un bon mal de cap, perquè la casa està plena de personatges que faran canviar el transcurs dels esdeveniments i replantejar-s'ho tot. Ivan Lavanda i Mireia Portes, juntament amb Anna Güell, Lluís Villanueva i Joel Pujal, són els protagonistes d'aquesta història que, entre riures i ensurts, es planteja qüestions com aquestes.
La paternitat, la maternitat, qui està preparat per tenir fills, no? En un món on ens posen a prova constantment.
El perdó, fins on estàs a punt d'aguantar per un projecte de família, no?
Ja és la sisena vegada que Sergi Balbel i Jordi Galceran fan tàndem. Per Ivan Lavanda és una conjunció perfecta.
Jordi Galceran i Sergi Balbel, dos mestres, es generen els espais perfectes per generar la tensió, la intriga, el suspens que et porten al terror, però que desemboquen en situacions hilarants.
Si voleu fer turisme rural i viure aventures, fins al novembre al Teatre Borràs.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
La pel·lícula Casa en Flames s'ha convertit en la cinta en català més taquillera de la història a Espanya, amb una recaptació de 2.690.000 euros, segons dades de la consultora Comscore. A principis de mes, el llargmetratge ja va superar Alcarràs en nombre d'espectadors a Catalunya i ara passa al davant de la taquilla també a Pa Negre, Anna Alfonso.
Sí, la comèdia dramàtica sobre relacions familiars del director Dani de la Orden es va estrenar als cinemes el 28 de juny, després d'haver inaugurat amb gran èxit de públic i crítica el passat BSN Film Fest. En aquests tres mesos a la cartellera s'ha beneficiat d'un fenomen boca-orella que ha aconseguit omplir les sales cada dia. Protagonitzada per Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan i Clara Segura, entre d'altres, Casa en Flames va mereixer el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema en Català. A principis d'aquest mes de setembre, el llargmetratge ja va aconseguir superar Alcarràs en nombre d'espectadors a Catalunya i ara ha superat també els gairebé 3 milions i mig d'euros que va recaptar Pa Negre.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo.
El Festival de Sant Sebastià és, evidentment, un festival de cinema, però els darrers anys també s'hi presenten sèries de televisió. I en aquesta edició n'hi ha una que destaca per sobre de la resta. Jo, Adicto, escrita, produïda i dirigida per Javier Giner, molt conegut en el sector audiovisual perquè, per exemple, era el cap de comunicació d'Almodóvar. Ara s'obre en canal per explicar el seu procés de desintoxicació en una sèrie que es va rodar a Barcelona i que protagonitza Oriol Pla. Ens en va parlar aquí el Catalunya Nit fa exactament un any. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
És una de les sèries de l'any, podem dir?
Absolutament. Jo diria que per l'honestedat amb què està feta, bàsicament, i per com ens obre els ulls el fet que els addictes a les drogues són malalts que s'han de tractar amb molta bondat, amb molta humanitat al seu voltant per aconseguir sortir-se'n. Giner, que va estar a punt de morir, com ell relata, estava avui totalment emocionat.
Estoy ciclotímico, estoy muy, 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 muy emocionado. Hay un momento en el capítulo 5 en el que el personaje de Oriol, que se llama como yo, curiosamente, le dice al terapeuta, es como si todos los momentos de mi vida se hubiesen juntado aquella tarde, ¿no? Es que sabía que iba a pasar, perdón. Y tengo un poco esa sensación también de que todos los momentos de mi vida se están juntando ahora mismo y que todo lo que he hecho y he sido me ha traído aquí.
I tot i que destacava que el procés de desintoxicació és un procés molt personal, a la sèrie ha volgut donar molt valor al grup que el va envoltar en la seva recuperació i també en el rodatge, on s'ha atrevit a debutar darrere la càmera. Entre ells, l'actor que l'interpreta, Oriol Pla, que ha explicat a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
Amb entrega absoluta i amb inconsciència i sense control i a tomba abierta, que és una frase que m'agrada molt, tal qual. La simbiosi i la connexió estava claríssima, no? Entregar-se era l'únic que es podia fer.
La sèrie s'estrena el 30 d'octubre a Disney+.
Onze minuts i arribarem a les 11 de la nit. La il·lustradora Pilarín Vallès ha rebut aquest vespre el Premi Trajectòria, que atorga la comissió organitzadora de la Setmana del Llibre en Català. Als seus 83 anys, l'autora osonenca diu que encara té nous projectes en cartera i que no té cap intenció de jubilar-se. L'Òscar Callau l'ha entrevistat just abans de rebre el guardó, quan es disposava a signar desenes i desenes de llibres.
Pilarín Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda. Contenta de veure't.
Molt bé, Pilarín. Et veig, com sempre, molt activa en aquesta Setmana del Llibre en Català, eh?
Sí, acabo d'arribar i anem per feina, eh? Anem de seguida per feina. Encara no han portat els llibres que hem de signar, però sempre en tenim alguna novetat.
Quines novetats assignaràs avui, aquesta tarda, aquí a la Setmana del Llibre? Hi ha un calendari del 2025, per exemple.
Un calendari del 2025 que commemora els 60 anys del llibre El meu pardal. És com una remodelació d'aquest llibre. I després, jo penso que em portaran un sobre el poble gitano i un altre sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, em sembla. N'han de portar dos o tres que jo encara no els he vist, però que sé que han sortit i es portaran avui.
Pilarín, et queda alguna mostra de cultura popular, algun grup, alguna comarca, alguna institució que no hagis explicat en dibuixos? Perquè sí, ho has explicat tot, eh?
Sí, perquè hi ha tantes coses per explicar. Encara me'n queden, per anar treballant. Encara me'n queden i em fan il·lusió. I, bueno, i no sé si serem a temps de fer-les, perquè ja et pots imaginar que cada llibre que començo, penso, procura fer-ho bé, perquè igual serà l'últim, saps? Igual serà l'últim, estem en aquest trànsit. Però justament per això cada un d'ells fa molta il·lusió.
Que bé, la flama no s'apaga, a l'hora de cara a un nou projecte?
No s'apaga. No, això diu que li va passar a Picasso, que quan va fer 80 anys li va venir una falera de pintar enorme. I potser ens passa, la gent, que al fer 80 anys diem, això no durarà gaire, ens hem d'afanyar.
En qualsevol cas, tota aquesta activitat de 60 anys que has esmentat, avui reconeguda amb un premi, Trajectòria, no? Tu n'has rebut molts de guardons al llarg de la teva vida, però aquest què tal?
Home, aquest em fa particular il·lusió, perquè una mica, cada un de nou, penses, mira, la gent se n'han recordat i ho han valorat, i ho han valorat, em fa molta il·lusió, perquè és dels companys de feina, dels editors, dels impressors, dels distribuïdors. Esclar, sense aquests no hi ha llibres. Un pintor sí que pot pintar per ell i per la posteritat. Nosaltres hem de treballar per algú que faci l'esforç de treure el llibre. I això em fa il·lusió de veritat, eh? Em fa molta il·lusió. Perquè pensa que han tingut molta paciència amb mi, eh? Perquè sóc desmanegada. A vegades no me'n recordo de les mides. Les 10.000 i una. I durant tots aquests anys han tingut fe en mi.
Escolta'm, no sé què et fa més il·lusió. Un guardó, com has dit, de la professió, o encara ara la gran diferència d'edat que hi ha entre tu i un infant que ve a signar-te, a demanar-li que li signis un llibre.
Clar, ara jo anava dient sempre soc l'àvia, però ja hauré de començar a dir soc la besàvia, soc la besàvia. Sí, em fa molta il·lusió, perquè érem d'aquella generació que deien els Beatles que la fama durava 4 anys. Amb ells no els hi ha passat, però a mi tampoc, perquè els primers llibres que van fer, hi havia tan pocs llibres en català, cada llibre en català era una gran notícia. Afortunadament, avui tenim aquesta fira, que és un exponent de la potència del català en el món de la literatura, una potència de primera fila. Són poca gent, però llegim molt poc, es veu. I això és maco, és bonic.
Molt bé, Pilarín, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Espero que no et cansis signant llibres, tot i que el desig és que en signis molts. I bé, i felicitats per aquest merescut guardó.
Tinc la mà acostumada, acostumada. Sí. Moltíssimes gràcies. També gràcies als mitjans de comunicació, que ens heu ajudat molt a difondre les nostres feines. Gràcies.
Gràcies a tu per aquesta alegria i manera d'explicar-te. Queden 6 minuts per arribar a les 11 de la nit. Encara ens queda la segona hora de l'informatiu, però de moment hem explicat moltes coses. I sempre ens passa que en aquesta tria de què hi posem i què no en un informatiu ens queden moltes notícies a fora. I ens agrada posar-ne un exemple. Natàlia Ramon, avui què no ha entrat al Catalunya Nit?
Doncs mira, avui un afer que estaria una mica entremig de la premsa del cor i els secrets oficials. Resulta que avui s'ha publicat un extracte de les memòries de Joan Carles I, que suposadament està escrivint des d'Abu Dhabi. Es titularan Reconciliación i les publicarà l'editorial francesa Stock, i no sabem si alguna editorial espanyola en farà la traducció. En aquest avançament, que publica la revista Point of View, dedicada a la vida i als miracles de tots els reis i les reines, Joan Carles I assegura que l'has escrit perquè té sensació que li estan robant el relat de la seva pròpia història.
O sigui que aquí explicarà les seves memòries segons la seva versió, no sé si la vida oficial i també l'extraoficial apareixerà aquí.
Sí, això no se sap, sabem segur que l'oficial hi serà, però es tenen dubtes sobre si hi haurà res sobre, per exemple, els seus afers amorosos amb Corinna Larsen o amb l'actriu i vedet Bàrbara Rey, que justament avui li ha aixafat una mica la guitarra al rei.
Per què? Què ha passat?
Doncs perquè avui la revista neerlandesa Privé ha publicat unes fotografies que mostren clarament Joan Carles de Borbó i Bàrbara Rey fent-se un petó en una terrassa. Segons sembla, les fotografies les va fer el fill de Bàrbara Rey el 1994, quan tenia 13 anys, i les va fer per encàrrec de la seva mare. I avui se les ha venut.
Doncs segurament aquestes no estaran en aquell llibre, no. A veure, avui en David Guzmán analitza un misteri fonètic preocupant, la O de la paraula diagonal.
Fenòmens paranormals, la O de diagonal. Un dels fenòmens paranormals que continua trasbalsant lingüistes i filòlegs és la pronúncia mutant de la O a la paraula diagonal. El crit d'alerta de la comunitat científica és clar i ve de lluny. Fa temps que observen amb preocupació com els parlants de la variant oriental de vegades neutralitzen la O de diagonal i de vegades no. Si, per exemple, estan parlant de geometria, són ben capaços de dir les dues diagonals d'un quadrat, però si fan referència al carrer homònim, sempre diran l'avinguda diagonal. Per què passa això? Què ho fa que algú pugui dir en veu alta camina en diagonal fins a aquell bar, però en canvi hagi de dir aquest matí la diagonal estava col·lapsada? Eminents parapsicòlegs ho atribueixen a l'atracció gravitatòria d'un forat negre més gran que la capa d'ozó. Quan un català de Sabadell, de Mataró o de l'Eixample està a punt de pronunciar les paraules avinguda diagonal, la O neutra és absorbida per la massa del forat negre i la càrrega elèctrica fa que quan el fonema surt expel·lit en forma de missatge, la vocal esdevingui una O menys neutra que les decisions del Tribunal Suprem. Alguns estudis indiquen que la O neutra de diagonal encara existeix, però ningú no l'ha vist. És possible que visqui en una altra dimensió. Una dimensió no només del sentit, sinó també de la ment. Un viatge a una regió fantàstica, les fronteres de la qual són les de la imaginació. Un senyal ens indica la pròxima parada, més enllà de la diagonal desconeguda.
Catalunya Nit.
Avui fins i tot jo ho endevinaria, eh? Està bastant clar. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, sí, avui sí. Avui era molt clar, és aquesta cançó del Miqui Núñez que es diu Gelat, però sobretot en aquest tros, l'estiu que torna. Doncs sí, demà torna l'estiu. Avui ja ha tornat una miqueta, però demà més. Per tant, demà encara pujarà més la temperatura. Fins i tot aquesta nit, doncs serà molt suau. Demà al matí algun valor a la costa pot quedar cap als 19 o 20 graus, nit tropical. I després al migdia, doncs una mica més amunt que avui. Més valors de 30 graus cap al prelitoral, algun punt de la Catalunya central, i on més s'enfilarà amb el vent de sud, amb aquest vent de Garbí rescalfat, cap a les comarques de Girona i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, algunes màximes entre els 32, 33 graus. Aquest estiu que torna, però que s'anirà com un bumerang, perquè a partir de divendres i el cap de setmana, doncs tornarà a tirar cap avall i força.
Molt bé, doncs demà sí, dia de gelat
demà
i màniga
sí.
curta.
Això mateix.
I disfrutem-ho perquè durarà poc. Moltíssimes gràcies, Gemma Puig. Bon cap de setmana, t'anava a dir avui on tinc el cap. Bona nit, bona nit.
Bona nit.